centímetres, sí. Llavors parlem amb gent que ho va viure, gent que ho va patir, també experts en el tema, i fem com una mena de reportatge de 20 minuts d'aquest temporal. I el següent és la tempesta de Sant Jordi. D'aquí 15 dies, la tempesta que per Sant Jordi va destrossar parades i llibres.
Que va ser aquells 10 minuts terribles. Sí. Oxigen es publicarà, recordem, a RAC+1 cada 15 dies.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I els esports. RAC1 us ha avançat que el Barça-Real Madrid de la segona volta de la Lliga, el Camp Nou, es jugarà el dia de Sant Josep, el diumenge 19 de març a les 9 de la nit. Recordem que en menys d'un mes el Barça i el Madrid s'enfrontaran tres cops. La primera serà el dijous 2 de març a les 9 de la nit, a l'anada de les semifinals de la Copa al Bernabéu. La segona és aquest partit de Lliga que ara comentàvem, diumenge 19 de març a les 9 de la nit. I la tercera, el 5 d'abril a les 10 de la nit, a la tornada de les semifinals de la Copa al Camp Nou. Mentrestant, avui a les 12 del migdia, en directe a RAC+1, Joan Laporta farà una roda de premsa per valorar l'actualitat del Barça, així com el mercat de fitxatges i el paper de l'equip a la primera part de la temporada. Això el dient que us vam explicar que ja hi ha acord entre el Barça i Sergi Roberto per renovar-lo. Firmarà per una temporada més una segona opcional i mantindrà una fitxa semblant a la que tenia fins ara. I dos noms més, que el Barça no vol vendre en Ansu Fati, malgrat que alguns clubs d'Europa s'hi han interessat, i que Ferran Torres treballa amb ajuda psicològica per pair les crítiques que rep del seu rendiment pobre des que va arribar al Barça. Tot i això, el valencià no vol sentir parlar de marxar del club. Molt bona decisió, molt bona decisió la Ferran Torres de treballar amb ajuda psicològica. I atenció amb això, el PSG eliminat de la Copa de França als vuitens de final. Els parisencs, amb Messi i Neymar, però sense Mbappé lesionat, va perdre 2-1 al camp de l'Olímpic de Marsella. I relacionat amb Leo Messi, son germà Matías Messi ja s'ha disculpat després que ahir buidés el pap contra Joan Laporta i contra el Barça al Twitch del seu fill. Doncs bé, ha dit a les xarxes socials que només feia broma quan va dir de molt males maneres que Leo Messi no tornaria mai al Barça llevat que fessin fora Joan Laporta.
No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Pero no conocía a nadie, más que me ha conocido Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno.
Val a dir que l'entorn de Leo Messi ja ha confirmat a RAC1 que l'opinió del germà és personal i que encara representa la del futbolista argentí, com tampoc representa el que va dir Matías Messi sobre la dimensió del Barça que directament va tirar per terra.
El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona vio lo que es, entra al museo y el museo de Messi.
Messi más grande que Barcelona.
Sí, pero la gente no lo bancó. La gente tendría que haber salido a hacer una marcha, algo. Que se vaya a Laporta y que se quede Messi.
Son todos tíos.
Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez. Te van a pagar como a Ronaldinho. A Ronaldinho también.
Com dèiem, ja ha demanat disculpes, el germà encara Leo no ha dit ni asa ni bèstia, però el currículum de Matías Messi tampoc seria com per tenir una credibilitat XXL. Més enllà de tot això, el Real Madrid jugarà la final del Mundial de Clubs, després de guanyar 4-1 l'Al-Ahly d'Egipte, la segona semifinal. Ara els blancs jugaran demà passat la final a les 8 del vespre contra l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita. Aviam una cosa, podeu parar, veniu vosaltres i digueu el nom, aquest equip mundialment conegut, el Hilal de l'Aràbia Saudita, que fa dos dies es va carregar per sorpresa el Flamengo del Brasil. I avui és interessant el que publica el Diario del País. Es tracta d'un decàleg de la Superliga en què es corregeixen punts conflictius de la presentació. El seu màxim responsable assegura que la Superliga serà oberta i que tindrà diverses divisions, amb una participació d'entre 60 i 80 equips. També es fa èmfasi en el fet que els clubs, tots els clubs, no es desvinculin de les seves lligues nacionals, per tranquil·litat del president de la Lliga Espanyola, Javier Tebas, i es garanteix un mínim de 14 partits cada temporada, un més que els que juguen ara els dos finalistes de la Champions. I tot això sense oblidar la promoció i el desenvolupament del futbol femení. De fet, aquesta nit, el Tu diràs de RAC1, entrevistarem el màxim responsable de la Superliga, Ben Reinhardt, alemany. Doncs avui, Ben Rijkaard, màxim responsable de la Superliga, aquesta nit el tu diràs de RAC1. A Montilivi, el Girona ha renovat el lateral de l'escala Valeri Fernández fins al 2026. En canvi, un altre lateral, Miguel Gutiérrez, ha dit a l'AS que li agradaria tornar al Real Madrid a l'estiu perquè diu que el Bernabéu és casa seva. Recordeu que el jugador madrileny està traspassat al Girona, però el Madrid es va reservar la meitat dels seus drets. I a la Lliga Femenina, RAC1 us ha avançat que les tres jugadores del Barça, Clàudia Pina, i que les jugadores del Barça, Clàudia Pina, la portera Cata Coll, renovaran 3 temporades més fins al juny del 2026. I atenció, perquè en bàsquet, l'estrella de la NBA, Kevin Durant, deixa els Brooklyn Nets i se'n va cap als Phoenix Suns. Es tracta d'un dels traspassos més sonats dels últims anys, que arriba després de la sortida del controvertit Kyrie Irving cap als Dallas Mavericks. Així que els Nets es queden amb una mà al davant i l'altra al darrere. I a casa nostra, la penya ha entregat a la policia unes imatges d'una aficionada de la penya que presumptament li hauria dit mico a un jugador de l'Ulm d'Alemanya en el partit de l'Eurocup que els dos equips van jugar abans d'ahir. I tot plegat el dia en què la presentació de l'ACB, Antonio Martín, el president, va dir al Tu diràs de RAC1 que la celebració de la Copa del Rei a Badalona la setmana que ve suposarà un impacte econòmic indirecte de 30 milions d'euros per la ciutat. A més, Antonio Martín també deixa clar que la Copa pot tornar a Catalunya aviat, independentment que ara es faci a Badalona.
S'ha hecho en Badalona y se podrá hacer en otro sitio de Cataluña, independientemente que sea celebrado en Badalona. Más allá de otros temas, creo que lo que intentamos desde la ACB es ir a sitios donde la deseen, donde quieran disfrutar de la Copa, donde el grado de implicación sea alto, como ha pasado en Badalona.
I avui a RAC més 1, a 8:45 del vespre, el Barça juga un partit de l'Eurolliga a la pista de la Virtus de Bolonya, que també es podrà veure a DAZN 2. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC. Com cada matí ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Comença a normalitzar-se el trànsit a la part nord de les rondes després de les incidències prop del nus de la Trinitat que han afectat diverses vies. Amb tot, encara queden algunes cues a la C31 des de Badalona, més de 6 quilòmetres de congestió, la C58 arribant a Barcelona des de Ripollet, o les mateixes rondes amb molta congestió cap al nord a la B10 entre Santa Coloma i Sant Adrià. I a la ronda de dalt avui molt afectat el tram en sentit Trinitat amb 10 quilòmetres de retencions entre la Diagonal i Canyelles, on ara també registra l'avaria d'un vehicle. Lluny d'aquests punts, a la resta de la xarxa hi queden retencions habituals en trams com la C58 en sentit sud a Sant Quirze, la B23 entre Molins i Esplugues o la P7 entre Barberà i Cerdanyola del Vallès amb 4 quilòmetres més en sentit nord. És tot des del RAC. Molt bon dia.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de pizza. Perquè precisament el 9 de febrer, avui, és el Dia Mundial de la Pizza. Aprofitant l'efemèride, l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea, l'Eurostat, ha informat sobre l'increment de preus que ha experimentat aquesta vianda per culpa de la inflació. I atenció, perquè les dades de desembre del 2022 mostren que a Europa el preu de la pizza s'ha disparat de mitjana un 16% respecte a l'any passat. En països com Hongria, aquest plat típic de la cuina napolitana, s'ha arribat a encarir gairebé un 50%. En canvi, Itàlia, només un 10%. Per aquest motiu, no és estranyar que Callum Ryan, un ciutadà britànic, hagi decidit volar de Londres a Milà per menjar-se'n una.
I set myself the challenge to fly all the way to Italy and buy a pizza for cheaper than the price of a Domino's. And well, this is how it went. The
plan was to spend less than a medium-sized... En un vídeo a TikTok, li sortia més barat que demanar-la a casa seva. El vol amb una companyia de low cost i una pizza margarita a Milà li van costar poc més de 17 lliures, uns 19 o 20 euros. En canvi, si l'hagués demanat a Londres, li hauria costat uns 22 euros i mig. Desconeixem si en aquest restaurant de Milà hi havia macarrón glacé. Ara, que els millors ens els passem en aquest programa.
Monzó apunta que les valoracions les fan palatrecos que no sabrien diferenciar un ou poché d'un macarrón glacé.
Un macarrón glacé, has dit? Serà un marrón glacé.
Però, vaja, això és literal de l'article d'en Quim Monzó.
Jo crec que és un marrón, no?
Em sembla que posa marrón, eh? No voldria jo.
No vull assenyar a ningú, però jo no he escrit aquest text.
O que lleig això de posar les culpes als altres companys.
Que és lleig, mare meva!
Sí, sí, això ha passat aquest matí. Ja li asseguro qui se l'ha menjat que li sortirà car. I més d'un 16%. Vaja, un marrón.
Món a RAC1 amb Jordi Basté.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domicilia el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Oïda.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Bon dia tinguin, tots plegats.
Molt bon dia.
Bon dia. Sigueu tots bon dia. Benvinguts en aquest estudi de ràdio. Amb el Pere Mas de cos present avui, amb pastilles de gengibre.
En vols una o què?
No, gràcies, ara ja. Escolteu-me una cosa que us vull preguntar, perquè... Josep Martí.
Digui.
Tens Netflix?
Tinc Netflix.
Tens Netflix. Neus Tomàs?
Tinc Netflix.
Tinc Netflix. Vicent Sánchez?
Prestat.
O sigui, tens Netflix, però comparteixes...
Amb un familiar.
Amb un familiar, molt bé. Joan Julivert?
En tinc.
Tens Netflix. Pere Mas?
Tinc el de la meva germana.
Val,
i ella té el meu HBO. I bueno, val, hi ha una trama familiar.
No m'ho compliquem, perquè és que avui és molt complicat, això.
El meu és meu.
O sigui, el de la Neus Tomàs és teu? Ho comparteixes amb algú? Té alguns que ho comparteixin o no? No,
no, el de casa aquest. Hi ha un compte pel meu fill i un pel meu marit.
Val, perfecte.
És de casa.
És de casa. Els tres van a la mateixa wifi.
Ah, exacte.
En el teu cas, Josep?
És meu, en el sentit que el rebut va contra el meu compte corrent.
Sí.
El comparteixo amb la meva exdona.
Sí.
I, per tant, amb els fills.
Val, per tant tu tens un compartiment de fora de casa teva.
Sí.
En el cas del Vicent també queda clar que...
Jo pague Movistar, un familiar meu paga Netflix, de fora de cada lloc, i ho compartim, sí. És a dir, compartim...
No, però perquè ens posem clar, Vicent, el teu compte, és a dir, el teu compte és un agregat d'un altre, de fora. Perfecte. I en el cas del Joan?
El meu compte és meu, però està compartit en tres llars més.
En tres llars més de fora.
Exacte.
Hòstia, Julivert. Una
assemblea.
Crec que hauràs de començar a demanar un crèdit.
I en el Bali Catarroja.
Sí. I tu, Pere, has dit?
En el cas és de la meva germana, que està a Terrassa, jo el veig a Matadepera, i ella té una segona residència, on també el veu.
On també el veu. Bueno, que aquesta és una de les grans preguntes que hi ha.
Seria interessant saber
el què. Embudió, passa. Passa, Sergi Embudió. Passa. No, home, perquè és que està, en aquests moments, està tothom pendent. Bueno, tot pendent tampoc estarà tothom pendent.
Bueno,
però vol dir que avui...
No, però molta gent s'ha trobat aquest missatge quan obre Netflix de configura el teu compte en funció del wifi. És a dir, per localitzar-lo.
O sigui, tu ara has entrat? Jo ara vaig entrar.
Vaig entrar ahir a la nit.
Sí.
I em va sortir un missatge que em deia has de configurar el teu compte amb la localització.
Aviam. Ah, i per què a mi no m'ho surt això? Hola, Sergi Embudió, bon dia.
Bon dia. Pot ser que hi hagi gent a qui no li surti, a mi tampoc m'ha sortit, i m'han dit, des de Netflix, perquè hem parlat ara fa mitja horeta amb Netflix Espanya, i ens han dit que això ho anirem rebent tots els subscriptors en les properes hores. O sigui, al llarg del matí i la tarda d'avui. Per tant, és normal que hi hagi gent que no hagi rebut encara el missatge.
Primera cosa... que he de dir, que és per tota aquella gent que vulgui, tingui el mòbil o tingui l'iPad o tingui el que hagi de tenir, que sàpiga que quan obri el seu compte, per saber, perquè molta gent, jo no tenia ni idea si compartia o no compartia, no tenia ni idea, perquè tens criatures i ja no saps què... Bueno, llavors, hi ha un lloc que vas administrar perfils, vale? I si vas administrar perfils, vas on posa... Compte, i allà a compte et sortirà la subscripció que tens, els detalls del pla que tu tens, sigui premium, sigui single, sigui el que sigui, i després et dirà exactament gestionar l'accés i els dispositius, i allà et diu en qui comparteixes les diferents plataformes, les diferents, com es diu això, els diferents Netflix, com
sí,
els comparteixes.
Exacte.
Va.
Sí.
Tu has trucat, Sergi Embudió, primer buscat algú de Netflix perquè s'hi pogués posar i ens ho expliqués i ens ho mastegués. perquè si abans d'ahir era complicat, avui tampoc fàcil no és.
No, la veritat és que no.
No hi ha portaveu oficial a Netflix, o sigui, ningú vol explicar-se, cosa que és molt... Perdó, eh? No, amb tots els meus respectes per les companyies. És a dir, el segle XXI són el segle de les emocions i de la comunicació. Per tant, si això no ho pots explicar amb un paper, perquè ens anem a les èpoques de Núñez i Gaspar, que per explicar els comunicats de, a través de la ràdio havies de fer comunicat del Barça. Clar, un comunicat no passa. Vinga, expliquen, parlin i diguin, mire, per què? Perquè això costa, té un preu tot plegat. Vale, amb audio, aviam, anem.
El que sí que han ens han dit...
Bueno, molt amablement,
sí. Sí, molt amablement ens ha dit, digueu-nos qui de la redacció ens pot atendre una estona i li expliquem. I, bueno, ho ha explicat. I li he anat transmetent tots els dubtes que ens han anat sorgint en les últimes hores. Jo us explico algunes de les coses que m'han dit i, si voleu...
Després la gent, si algú ha de preguntar, que pregunti.
Exacte.
I si no, que calli per sempre.
A veure, clar, a veure. La novetat és que a partir d'avui, en les properes hores, qui vulgui accedir al Netflix d'algú des de fora de la casa del titular del compte haurà de pagar extra. Aquest extra són 5 euros amb 99 cèntims per compte. Però aquí ja hi ha una primera limitació. És a dir, si jo tinc el pack estàndard de Netflix, que és aquest que val 12 euros amb 99 cèntims al mes i que m'inclou poder reproduir Netflix en dues pantalles simultànies, només puc afegir un compte extra d'aquests, que val 5 euros amb 99 cèntims. És a dir, jo tinc aquest pack estàndard i pago aquests 12 euros amb 99 i comparteixo Netflix, per exemple, amb la meva germana, jo des de Barcelona i la meva germana des de Terrassa. La meva germana, per poder continuar mirant el Netflix des del meu compte, haurà de pagar 5 euros amb 99, que això ho pagarà el titular del compte i aquí, a partir d'aquí ja s'aclareix la gent que, amb qui comparteixi. Si tenim el pack premium, que és aquest de 17 euros amb 99 cèntims al mes, que inclouen 4 pantalles de reproducció simultània,
Julibert,
i poden afegir 2 comptes extres de 5,99 cadascun.
Un moment. Perdó, puc preguntar?
Sí.
Vale. En aquestes 4 pantalles d'en Julibert que té ara, haurà de pagar 5,99 per cadascuna d'aquestes?
No. Aquestes 4 pantalles actuals...
Sí.
Valen els 17 amb 99.
Es mantenen dins del domicili.
El tema és que només dins del domicili.
Perquè aquí hi ha... Aquesta és la clau de volta.
Aquí hi ha qui mana. O sigui, aquí mana...
Netflix.
Mana Netflix, sí. I
wifi.
L'important és el wifi. El wifi i una tele. S'ha de vincular una televisió a una xarxa wifi i aquesta indicar-la com la ubicació principal. A partir d'aquí és quan comencen totes les ramificacions. Jo pagant el pack premium de 17 amb 99 i tenint 4 pantalles, jo puc reproduir Netflix amb 4 pantalles alhora, per tant, 4 dispositius, posa-li la tele, un ordinador, el mòbil i l'iPad, des de dins de casa. Val. Aquestes 4 pantalles són dins de casa. Val. Tot el que surti de casa és extra.
Per tant, és a dir, jo estic a casa i tinc, que és el que succeeix com a moltes famílies, tens a la pantalla de casa, a la televisió de casa, tens Netflix i ho vincules també perquè quan te'n vas fora de casa doncs puguis veure amb el teu iPad doncs la pel·lícula que estàs mirant i te'n vas fora amb aquest iPad teu també.
Correcte.
Hauràs de pagar 5,99 cada...
No, això es podrà fer. Com? Que és allò de dir, és que clar, jo si me'n vaig de viatge, no? Si me'n vaig de viatge i vull mirar Netflix...
Amb el meu iPad, amb la meva tauleta.
A l'hotel on t'estigui, això ho podré fer. Com? Doncs és aquell dispositiu que tu t'endús de viatge, ja sigui la tauleta, o ja sigui el mòbil, o el que sigui, ara recuperarem allò que vam explicar la setmana passada. S'ha de connectar al wifi de casa, aquesta xarxa principal, almenys un cop al mes. Ja ens han dit que seran flexibles. No és 31 dies, si no et connectes un cop ja perds aquell, no. Pot ser un mes i mig, dos... Però, diguéssim que el que li estàs dient a Netflix és que aquell mòbil que de tant en tant fas servir a casa, que és teu, quan te l'enduguis a fora, com que és teu, i tu ets el titular del compte, el pots continuar utilitzant.
O sigui, perquè ens entenguem, si jo tinc una tauleta a casa, vale? un iPad a casa, i de tant en tant
com passa, veig una pel·lícula a Netflix, doncs des de l'habitació i no el miro des del saló amb la pantalla de televisió, allò Netflix m'ho comptarà com que jo ja estic amb el meu wifi connectat de casa i per tant me'l podré endur fora.
Clar, Netflix comptarà que és un dels teus dispositius. Si tens aquest pack premium, doncs un dels quatre dispositius que pots fer servir de manera simultània.
Perdona, té tota la raó Vicent Sánchez, mana Netflix, eh?
Sí, però perdona, aleshores, jo a un amic meu li puc dir un cop al mes et passes per casa i vas passant pel meu wifi.
Aquesta és la trampa.
La trampa.
Aquesta és la trampa.
Digue'm, home, pobres.
I jo els he dit, ja sé que us estic preguntant a vosaltres per la trampa que podem fer per saltar les vostres pròpies normatives. I els he preguntat. I m'han vingut a dir, no m'han volgut respondre, però sí. Sí. És a dir, jo comparteixo amb la meva germana. Si la meva germana ve a casa meva un cop al mes, convido a dinar,
i vincula el dispositiu,
no cal que vingui i reprodueixi 30 segons d'una sèrie,
uns macarrons glacés,
Netflix gratis i a més no dinar,
la germana a casa,
i llavors doncs Netflix deduirà que el dispositiu de la meva germana
és de la teva llar,
però tanto és un només aquell dispositiu, el mòbil amb el que ve i es vincula. Llavors, aquí, gran pregunta. Segona residència.
Sí, l'Oriol de Balanzón diu, escolta, si algú té un ordinador i ve de tant en tant a casa, podrà continuar fent servir el teu Netflix.
Claro.
Per tant, feta la llei, feta la trampa.
Sí, exacte. Això
que dius tu ara.
L'Oriol
de Balanzón va retenir. I em fan a mi, també.
I pots enviar la senyal a la televisió i veure-ho a la televisió igual.
També, amb les aplicacions aquestes del Chromecast i totes aquestes coses. Hi ha un altre element, que és segona residència.
Segona residència. Aquesta és la gran pregunta.
Exacte. El dubte, al matí parlàvem i dèiem, hòstia, pot ser que passi com al futbol? Que, per exemple, tu tens DAZN o bueno, tens Movistar.
No, DAZN sí.
DAZN sí
Movistar,
que es pot.
No. Exacte, això no. Movistar hi ha una cosa que és incomprensible, que és que tu, amb el teu compte, això Movistar és una cosa, jo ho entenc poc, vaja, que és que tu estàs mirant un partit de futbol, per exemple, a casa, a cadascú a casa seva, i quan tu t'endús la teva clau, tanques el dispositiu a Barcelona, o a Lleida, o a Tarragona, és on sigui, i te'n vas cap a on estiguis de vacances a l'estiu, i tu vols veure la final de no sé què, de que té Movistar Plus, tu poses el teu nom i cognom i la teva contrasenya i no et permet veure el futbol en pantalla, en televisió. No. En canvi, sí que t'ho deixa veure amb
l'ordinador o el mòbil.
És
fàcil, connectes l'ordinador a la tele i ja està.
Ja, d'acord, però és poc comprensible que tu no puguis. Sí. És a dir, que tu no puguis veure el futbol en pantalla gran. D'entrada, si estàs pagant un preu per una... I això no té cap sentit. Això amb Netflix es podrà fer ara o què?
Segons ens han dit, sí que es podrà fer a la segona residència. És com?
Ara.
Doncs, aquí el que s'haurà de fer és enviar-li aquest missatge a Netflix de dir, escolta, que jo tinc una segona residència, que hi vaig de tant en tant. No, vull dir, ara m'explico com s'envia aquest missatge a Netflix, com se li diu a Netflix això. És amb el mòbil o amb la tauleta, aquest mòbil o aquesta tauleta que obrim de tant en tant i que reproduïm amb el nostre wifi de casa, la nostra ubicació principal, quan me'n vagi a la segona residència, he de connectar-me a Netflix amb el meu mòbil, aquell mòbil que obro a casa de tant en tant, i llavors allà ja podré reproduir a la televisió Netflix, perquè el missatge que li estem enviant a Netflix és, en aquest lloc on jo hi vaig recurrentment, és la meva segona residència. Jo m'enduc al meu mòbil, que el meu mòbil t'està dient que jo sóc el titular del compte vinculat a aquella ubicació principal que és casa meva, jo me'n vaig amb el meu mòbil cap a la meva segona residència i en aquell lloc on estic i on Netflix detecta que hi vas de tant en tant, és la meva segona residència, per tant, he de poder veure. I llavors és un, què vol dir de tant en tant? Tornem allò, almenys un cop al mes.
Però estem parlant de que Netflix t'està geolocalitzant directament,
sí, no,
bàsicament.
Però tu dius, arribaràs a la teva segona residència i et detectarà que el telèfon o l'iPad és el teu perquè hi vas habitualment. Però si tu tens... Pots instal·lar Netflix a la televisió, que és el que tenim quan escanem sovint a casa nostra.
Sí, això podràs fer-ho perquè Netflix detecta que el lloc on estàs és aquesta segona residència, que és un lloc on hi vas de tant en tant.
Per detectar-ho que tant en tant, a partir de quantes vegades has d'anar? Perquè la primera no t'acaba.
Quantes vegades, padre?
Hauràs d'anar-hi més sovint per poder tenir
Netflix. Correcte, has de fer-ho almenys un cop al mes, amb això que ja diuen que seran flexibles.
La primera vegada que hi vas no és un cop al mes.
No.
Hauràs d'esperar el segon mes per veure Netflix.
Correcte. Però, no, però en aquell moment t'ho permeten. T'ho permeten.
Aviam, amics coneguts, saludats, sí. Oients, jo no som Netflix nosaltres. Dic,
no, no.
Clar, tinc aquí que semblo jo. Semblo això, Luis Arribas Castro, soy Don Pollo.
Que has de calcular que si passen 5 setmanes pel que sigui que no vas a...
A la segona residència. Sí, sí.
I jo això els he preguntat i hi ha hagut silenci per resposta. Jo crec que això Netflix encara no ho ha...
Durarà 2 dies.
Però ja no és possible el crim perfecte.
2 dies li dono amb esta política.
Saben ja on està, saben quantes vegades vas... Ah, saben...
No, perquè no, jo planyo a la gent que agafa els telèfons a Netflix sí. Llavors, els pròxims dies.
Clar, l'element és, com detecta Netflix que estic a la meva segona residència? M'estan geolocalitzant? Potser sí, no ho sé. Home, el tema és, com detecto que estic allà? No, perquè has de connectar-te amb el teu mòbil al wifi de la teva segona residència. Mm-hmm. Val? Llavors li estàs dient...
Aviam una cosa, perdona, sí. Perdona. Ja, és que ja m'estic perdent.
Sí. Anem per passos.
Si jo me'n vaig... Sí. Vale. Si jo me'n vaig...
Tu te'n vas cap a la teva segona residència.
No, oblida't, deixa'm acabar. Vale. Si jo me'n vaig, un cap de setmana fora...
Sí.
Com he connectat el meu wifi a casa meva... Uh-huh. Jo podré anar amb aquesta, la meva tauleta a aquest altre lloc...
Sí, amb això no tindràs cap problema.
Per tant, tampoc si jo vaig a la segona residència amb el wifi que tindré de casa també n'hi ha prou, no? No.
Clar, però només ho podràs mirar des de l'iPad o des del mòbil.
Ah, exacte, val. Per tant, amb la pantalla gran m'ho haurà de fer el wifi de...
Correcte.
De...
Però hauràs d'enviar la senyal del telèfon a l'altre.
Clar, però vull dir... Que jo torno a repetir. Mm-hmm. Perquè se sàpiga que és la teva segona residència i has d'anar amb una certa assiduïtat.
Sí,
la primera que vegada que hi vas no hi ha assiduïtat possible. En aquesta primera vegada tu no pots...
Tu perdona, has d'enviar el contracte de lloguer per triplicat o l'escriptura.
El teu notari.
I un dubte logístic també. Si tu, per exemple, tu has descarregat, és a dir, si tu quan vas a on sigui, a la segona residència...
Sí.
És igual, o el Pere va a casa de la seva germana, se'n descarrega unes quantes i se'n va a casa seva, llavors... És una manera d'evitar que hagis de aquestes connexions perquè sàpiguin que és la teva?
És que els comptes de Netflix també van limitats a quins dispositius et pots descarregar coses. És a dir, aquest pack estàndard, que hem comentat de 12.99, que són dues pantalles simultànies, que pots obrir, que jo tampoc sabia que hi havia limitació amb això, però que sí, 5 perfils dins del compte, etc. També ho tens limitat que només pots descarregar sèries, pel·lícules, documentals, el que sigui, a dos dispositius diferents. Això també està limitat en el compte. Per exemple, el meu mòbil i la tauleta del meu company de pis, per exemple.
Has de tenir molt clar quin dispositiu tu t'endús.
Exacte.
Que puguis descarregar.
I llavors, allà on fas una primera descàrrega, jo descarrego una cosa al meu mòbil, Netflix detecta que aquell és un dispositiu de descàrrega, i el meu company de pis descarrega la seva tauleta, i llavors Netflix detecta que aquell és el segon dispositiu de descàrrega. Amb el pack Premium, aquest de 17.99 euros al mes, que t'entren les quatre pantalles simultànies, hi han 6 dispositius de descàrrega. Per tant, el que dèiem...
Quan parlàvem
de la trampa, no? La meva germana ve a casa, sense dinar ni res, ve, entra i surt, es connecta al wifi i se'n va. Clar, si... Potser en aquest cas sí, un cafè pot fer mentre se li descarrega tot, si s'ho endú a casa ho podrà reproduir. Sí.
I quan fas testament pots introduir una clàusula que parla de plataformes de pagament? Perquè, clar...
Llavors, altres dubtes que ens han arribat. Hi ha un oient que ens ha preguntat, diu, si jo tinc dos routers a casa, dos wifis a casa, una casa molt gran...
És estrany, això.
O amb més d'un pis i vols que t'arribi bé la connexió a totes les habitacions...
Però tens un repetidor, no tens un wifi diferent.
No sé, ell ens ha dit si tinc dos wifis a casa.
No, tens un repetidor, jo en tinc un en casa i un altre en una altra casa.
Pot ser que la xarxa sigui diferent amb alguns d'aquests difusors.
Clar, això ho he preguntat, i si tenim dos wifis diferents a casa, dos routers diferents a casa, o un wifi i un router i un repetidor, passa alguna cosa? I ens han dit que no hi haurà problemes de connexió perquè aquest router i aquest repetidor van lligats a la mateixa IP, que és la que identifica la zona on estàs. Per tant, no ha d'haver-hi cap problema en aquest sentit. Llavors, per la gent que digui, i jo com li dic a Netflix quina és la meva ubicació principal? Això ens ha explicat a Netflix que en el correu o missatge que rebrem en les properes hores, o que hi ha gent que ja ha rebut, i els que no hagin rebut ho rebran en les properes hores, escolta, que hi ha hagut canvis amb la política de compartir comptes i això, això t'indica que has d'anar a la teva televisió, obrir l'aplicació de Netflix, a l'esquerra tens el menú desplegable, has d'anar a un lloc que diu obtenir ajuda, això es veu que en el correu va detallat punt per punt, eh? Entres a obtenir ajuda i aquí et surt un altre espai que diu gestiona la ubicació principal. I aquí això es fa a través d'un correu electrònic o un SMS. Diu, aquesta ubicació des de la que estàs obrint l'aplicació, aquesta televisió amb matrícula tal, 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 és la teva ubicació principal? Tu marques que sí i diu, confirma-ho per correu electrònic. I t'envien en el correu electrònic del titular del compte i allà ho valides.
Aviso que
i a partir d'aquí ja queda
estipulat. Com Netflix no s'hi posi, tindrà més baixes que altes.
Home.
Perquè tot això... jo ja fa estona t'he de dir que jo fa estona que estic al laberint d'Horta. O sigui, estic entrant i vaig cap enrere i cap endavant. I jo ja no sé què contestar a la gent que... És que hi ha gent... gent coneguda, estudiada i en alguns casos molt estudiada, que no... Que saps
millor,
allò...
Que pregunta, la millor munició
sí,
per al
sistema. I l'europea, saps una mica, saps una mica ja, saps...
Ja un fallo amb això.
A la millor els de Netflix estan com tu, també.
Sí, sí. No, ja sota el meu punt de vista, i els tècnics de la casa que fan a les Quantums m'entendran, les IPs de casa són IPs dinàmiques.
Hòstia,
són IPs que van canviant. Hi ha una diferència entre una IP fixa i una IP dinàmica. Justament els Quantums, per treballar, funcionen IPs fixes perquè quan truques a la ràdio se sàpiga on va adreçar aquella trucada. I els routers de les cases van canviant d'IP.
El Quantum és un aparell per connectar-se.
Perdó, és el que fa servir.
Perquè el Quantum a molta casa és el que es posa per netejar
l'ondolent del James Bond.
No, el Quantum és el que, com es diu ara?
El rentaplats.
Són uns aparells que fan servir aquí per connectar des de fora, quan la gent se'n va...
Gràcies, Jordi.
Són unitats mòbils petitonetes. I llavors es connecten a una IP fixa d'aquí a la ràdio, perquè si no sap on anar a parar. I jo crec que el senyor Netflix dedueix on ets a partir de la IP. Si la IP va canviant, aquí el senyor Netflix... clar, que és una pregunta mica específica aquesta, però te la deixo pel proper cop que parlis amb els de Netflix. Vull dir que no és tan simple identificar un router d'una casa.
Una altra pregunta, per exemple, sí, això una altra pregunta que
escolta,
ens ha arribat.
Hi ha gent que et demana que facis un tutorial, Sergi, per la web.
Ah...
És que s'hauria de fer per la web per tots aquells que vulguin seguir, perquè és que
el
sí.
Que no? Calgui, el que calgui. Farem el que calgui.
Que faça favor. Carai, tu. No. Un Instagram d'aquests, que es foti a les 12 aquí a fer un Instagram i que estigui tota la tarda.
No, però estaria bé que parlessis amb Netflix i et pagués com a portaveu.
Sí, no? Això també estaria bé, sí.
Mira, això ho hauria d'haver negociat.
Un compte més, no?
Una altra pregunta que m'han fet. Diuen, jo comparteixo compte amb uns cosins d'Almeria, que no venen mai. Llavors ja no podrem compartir-lo? La resposta és no, ja no podràs compartir-lo.
A no ser que pagui.
A no ser que paguin aquest compte extra. Jo també l'he preguntat, com funcionarà això? Tant el pagament d'aquests comptes extres com l'activació d'aquests comptes extres. Això ho ha de fer el titular del compte. Llavors, li dius, hola, vull crear un compte extra. I et diran, això és un recàrrec de 5,99 € al mes. Ho acceptes i et dirà, d'acord, indica un nom d'usuari que va vinculat a un correu electrònic i una contrasenya. Llavors, crees... aquell compte, i en aquest cas seria jo comparteixo amb ma germana, doncs el nom d'usuari seria el correu de la meva germana, perquè jo pugui rebre el codi d'activació, la contrasenya que convenim els dos, i a partir d'aquí ella ja podrà accedir des de casa seva. El pagament vindrà tot junt. I clar, fem càlculs, és a dir, si tenim el Premium 17,99 € al mes, i pel que sigui decidim afegir-hi aquests dos comptes extres de 5,99 €. Doncs això són... qui és més de números aquí? Qui se li dona més ràpid calcular? 17,99 € 29, que podríem arredonir a 18, més 6 i 6, 12, 18 i 12...
30.
30, perdó.
30, doncs, si tens el pack Premium i afegeixes dues comptes per compartir fora de casa teva, a partir d'ara Netflix et costarà 30 € al mes.
I si pagues l'electricitat...
Que és gairebé el doble... tenint menys comptes compartits.
Exacte.
Qui tenia ara Premium tenia 4 comptes compartits fora. Exacte. I pagava 17,99 €.
17,99 €.
No hi havia una versió de Netflix.
I ara pagarà 30.
Que valia 5 i poc.
Exacte, que és el pack...
Potser no s'acompta aquesta cosa.
Misèria. El pack bàsic, i el pack bàsic amb anuncis. Que això, insisteixo en això, el pack bàsic i el pack bàsic amb anuncis no poden afegir comptes externs extres. El pack bàsic amb anuncis val 5,49 € al mes. I aquí és, es reprodueix en un sol dispositiu i ja està. I el pack bàsic normal, sense anuncis, 7,99 €
al mes. I el pack bàsic, les pel·lícules,
Són mudes.
Van estar al final?
Sí, sí, acaben abans.
No, perdona, Vicent. Ara, l'amic, el Josep Lluís Merlos, company de TV3 durant molts anys de motos i de, bueno, un geni de la comunicació dels motos, diu, m'interessa molt saber si amb el canvi de política de Netflix podré seguir descarregant-me la sèrie Cròniques d'un poble per l'OHF. Gràcies. Aviam, espero que he trobat el programa i el vull agrair-lo molt una mica, el Joan Carles Tous, que és el fundador de Filmin. Hola, hola, Juan Carlos, com estàs? Bon dia.
Bon dia,
Jordi. Ui, acosta el micro, que sento fatal, fatal. Estàs pel carrer, pues, intenta't fotre't per algun portal de Rica Miel per poder parlar un moment amb tu, perquè és que si no sent molt la ventada.
Aviam. Ja em sents millor?
Ara una mica millor, sí. Escolta'm una cosa, sí. Aviam. Jo he de dir que sort que el tenim aquí el Sergi Embudio, que ens ha explicat una miqueta així per sobre, diguem-ho, pels que som... que amb el tema de les plataformes i d'aquestes connexions, 2 i 2 encara ens donen 3 en 84. La pregunta que vull fer és, a tu et sorprèn tot això o, com es diu ara habitualment, això ha vingut per quedar-se?
No, això ha vingut per quedar-se i més coses que vindran, i no a Netflix només, sinó amb tots els competidors d'aquest mercat del vídeo bajo demanda, no? Sí, els negocis quan van bé, totes les coses són molt senzilles, però bueno, en cas de negocis que comencen a anar malament, tot es fa molt complicat. I aquí tens la prova, mentre Netflix ha anat pujant i pujant i pujant, tot era molt senzill, a ningú li costava poder veure Netflix, no? Tothom compartia, accessible a tots els dispositius, d'una manera molt senzilla, molt intuïtiva. No hi ha un problema, en el moment en què comença a castigar la borsa, que els subscriptors es deixen de créixer, etcètera, pues mira, a fer-lo ben complicat i això no sé què és el que aconseguiran, però el que sí que hi haurà, ja abans ho ha dit en Sant Antonio Ateu, pues hi haurà una dinamització d'aquell subscriptor que nosaltres diem nòmada, que quan vol veure una sèrie que està en una plataforma, s'abona amb aquella plataforma, i al moment en què vol veure una altra, pues treu aquella plataforma i s'abona amb una altra. Això és el que es fomentarà. Bueno, i jo crec que estem en un moment, en un mercat, que veurem moltes coses, veurem creixement i naixement d'altres plataformes més petites, més especialitzades de nicho, veurem fusions, veurem com s'agrupen, veurem moltes coses en aquest proper any, perquè tot respon a un moment econòmic amb el qual pues, les tecnològiques estan patint i aquestes empreses pues, sempre s'han considerat tecnològiques, sempre s'han considerat empreses d'entreteniment o de mèdia, pues, com nosaltres a Filmin en considerem. No?
Clar, aquí passarà una cosa, suposo que, pel que interpreto que dius, Juan Carlos, que aquí el que pot passar és que hi haurà, pel que dius, que hi haurà molta gent que decidirà, escolta'm, jo ja no puc pagar Netflix, HBO, perquè, esclar, tot és molt barat, 6, 9, tal, no sé què, HBO, Amazon, Disney i tal, i el que faré és, ara Disney té aquesta sèrie que m'agrada, m'abono, i en dono de baixa de l'altra. Netflix ara té aquesta, em dono de baixa de Disney i me'n vaig una altra vegada cap a Netflix. Serà això, més o menys, tu creus?
Clar, sí, sempre ho estem fent més complicat. En vez de tindre un accés universal que poguéssim anar totes i veure el que volguéssim, o imaginar-se una subscripció col·lectiva o coses així, ho estem fent supercomplicat. És que això que esteu explicant vosaltres només amb les possibilitats d'abonar-se a Netflix és que tinc que portar un quadrant, una fulla d'Excel al meu mòbil per veure on estic i què és el que puc fer en aquell moment, no? És cada vegada més complicat. Llavors, aquest subscriptor que nosaltres diem nòmada, que es multiplicarà, que és aquell que diu, sí, jo tinc la meva subscripció bàsica que em dona aquell contingut que jo vull, ara no tindré dos o tres plataformes, no, les altres només m'abonaré aquell mes per veure aquella temporada que, i si em fixes, ja hi ha plataformes que a més està posant de disposició del públic tota la temporada sencera i ja estan fent, com feien les televisions, de fer capítols setmana. Això què és? Per retindre el subscriptor i no tindre que en un mes pugui veure tots els continguts i que acuixi. Vale? Aleshores diem, allarguem els continguts per poder retindre això, i això és el que està passant. Llavors, veurem moltes d'aquestes coses. Penseu que al principi d'aquest mercat es va posar, o sigui que crec que és una de les mides més trencadores, és a dir, toma, tota la temporada, tota la sèrie a la teva disposició des del primer moment. Mira-la tu com vulguis. Ara, cada vegada, s'està comentant més de dir, no, un capítol cada setmana i vostè aquí enganxat a la plataforma i no es deixi, perquè si no, se'n va un altre.
Clar, que interessant això. Clar, ara entenc. Ara entenc algunes coses, clar. Tenia un savi com el Tous, que és el que va parir Filmin, deixa'm-ho dir. Això, clar, és a dir, què passa ara? Per què no pas fan com feien abans, que és que estrenaven una sèrie i la posaven tota? Doncs no, ara fan com les televisions convencionals, que és que van estar en un capítol cada setmana. Per què? Per enganxar-te per les orelles i tenir-te allà aguantant dos mesos de subscripció.
Crec que no només per enganxar-te, perquè hi havia subscripcions que tu podies fer un mes gratuïta abans de subscriure't. I què fèiem? Alguns ens fèiem aquesta subscripció gratuïta, vèiem tota la sèrie i ens desfèiem. I per tant no pagaves aquell contingut.
I tant. Per això també van treure, aquell mes gratuït que hi havia. Per això dic que veurem moltes coses aquestes, moltes animalades aquestes.
Escolta'm, aquestes animalades, per acabar, és a dir, veurem creixement, per exemple, de plataformes com Filmin, que diguem-ho és més casolana, i de plataformes que vagin apareixent petites, i tindran un creixement més exponencial que no pas precisament aquestes grans plataformes, ara?
Home, els mercats són finits, o sigui, és el que ha passat, no? Si Netflix no deixava de créixer fins que ja no pot créixer més, perquè ja està tot arreu, tots els països, no? Aleshores, en el moment aquell sorgeixen doncs, plataformes especialitzades, més de nicho, i amb una temàtica especial que omple pues, el desig d'algun dels subscriptors. Aquests subscriptors, el que es plantegen és dir, quantes plataformes tinc a casa? Quina és la meva bàsica? Quina és la essencial que em dona jo que jo vull? Aquesta. El problema és quan després tinc que dir tinc dos, tinc tres, tinc quatre, quantes tinc? Avui la gent quan feia enquestes deia jo tinc tres, tinc quatre. No, estava pagant una, possiblement, i les altres estava compartint-les, que no les estava pagant ell. Això, doncs, amb aquestes mesures, se'n van acabant. Després, amb un negoci, com era el vídeo de fa demanda, amb el que ja tenim que suportar publicitat, tenim que suportar subscripcions, amb la que no podem veure la totalitat de continguts, o inclús ens volen limitar la qualitat de l'estreaming, no? La qualitat de visionat, no? Que són barrabassades, i això respon a uns moments que estan dintre de les empreses aquestes, doncs patim molt a l'hora de finançament, perquè aquesta gent estava gastant milers i milers de milions en continguts, i ara veuen que el retorn que tenen doncs no és aquell, i com no poden seguir creixent, que és el que això estimulava que hi haguessin inversors que no deixessin de ficar calés allà dintre, doncs bueno, estava un moment que per un retallo, el primer que fan és treure un munt de personal, però després el que tenen que fer és retallar la gent que està entrant gratuïtament creient que aquesta gent llavors s'abonarà i pagarà.
Vale?
Que hi ha una migració. Sí.
Juan Carlos, és a dir, això se li pot girar en contra a Netflix o creus que li sortirà bé? I que la gent dirà, doncs mira, saps què? Ja em faig un usuari nou i a partir d'aquí, clar, el proper trimestre podrà presentar uns resultats amb un creixement bestial d'usuaris.
Jo no crec que presenti un resultat bestial de creixement d'usuaris, però sí que equilibrarà ingressos mitjançant la publicitat. És a dir, quants diners recaptarà Netflix perquè tinguis milions i milions de gent amb aquella tarifa de 5,40 que estan veient publicitat? Clar, no recapta el 5,40, no recapta també el que paga l'anunciant. M'explico? Llavors, aquesta idea que ells tenen, dir, ingressar per publicitat allò que estic perdent de subscriptors. Aquí és on van ells a balancejar les comptes. Ara, veurem, perquè això és una aventura, veurem com respon la gent a tindre publicitat i està pagant per veure alguna publicitat, perquè fins ara hem pagat Movistar, doncs veiem el futbol i tot, i ens posen anuncis des del primer moment, no? I pares i ja fas una pausa en una pel·li i et menges un altre anunci, no? Però ja ens hem acostumat des del primer moment. Els canviant Netflix, no? Mai hem estat aquí que ens han parat la pel·lícula i hem començat a posar Movistar. Llavors veurem com va això i el temps ens dirà si això ha sigut una bona o una dolenta idea. Però com deia al principi, quan les coses van malament, tot es fa molt complicat.
Clar. Ara et dic una cosa, com en diu una mica, un episodi per setmana i pel·lícules amb anuncis és el que es coneix com a televisió. Ho dic perquè tinc molt clar. És a dir, torna al vintage, tornem a la televisió. Juan Carlos Tous, una abraçada molt forta i gràcies per la confiança.
Igualment, Jordi, molta sort.
Igualment, gràcies, igualment. Tous, aquest senyor es va inventar el concepte Filmin. Filmin surt al cap d'aquest senyor fa molts anys. I és una plataforma que, a més, jo sempre recomano molt, perquè és que...
Anava a dir que si algú té dubtes amb Netflix, que provi Filmin.
Que està molt bé, més pel·lícules, i més cada vegada està un catàleg més important d'història, de pel·lícules antigues, de sèries molt bones. És molt recomanable Filmin. I Juan Carlos Tous estava escoltant el programa i, escolta'm, vull compartir amb vosaltres els meus pensaments com a coneixedor de la matèria. Deixa'm dir, perdó, que tinc una... notícia. Ai, ai, no en rigueu, perquè tinc una notícia que m'acaba de passar el Xavi Pérez.
Però és d'aquest tema o és
no, d'un altre? No, és d'un altre, és d'un altre, però atenció a la notícia que ara avança RAC1. No et posis les mans al cap, Neus Tomàs.
És aquesta rialla perillosa.
Hem mirat l'acord, sabeu que Ada Colau ha decidit trencar relacions amb Israel.
No, hi havia cosa més important a la ciutat de Barcelona.
Sí. Vale. Hem mirat l'acord de germanament entre Barcelona i Tel Aviv. I jo, sorpresa, és un acord a tres bandes. Barcelona, Tel Aviv i Gaza. Ho hem preguntat des de la redacció del Món a RAC1 a l'Ajuntament de Barcelona. Li hem preguntat si se suspenia l'acord. Han dit que sí. Llavors, des de la redacció els han fet notar que era tres bandes i que la tercera era Gaza, i que si se suspon l'acord de germanament amb Tel Aviv, també se suspon l'acord de germanament amb Gaza. I es veu que ho estan mirant. Ens diuen des de l'Ajuntament que totes les organitzacions en què col·laborem a Palestina van demanar suspendre l'agermanament, que es mantenen els projectes de cooperació internacional que l'Ajuntament té a Gaza, que el mateix alcalde de Gaza ens ha demanat la suspensió de l'agermanament, que tal com diu la carta es tracta d'una mesura que afecta únicament i exclusivament a les relacions institucionals de l'alcaldia de Barcelona amb Israel, un gest de caràcter política que es fa arran de la iniciativa ciutadana que impulsen 100 entitats. L'Ajuntament col·labora amb entitats tan israelianes com Betxelem, com palestines compromeses amb els drets humans. Però, espera, és que hi ha més coses. Però repeteixo que, teòricament, l'acord de germanament és a tres bandes. Que era allò de dir, Barcelona és una ciutat d'acollida i, per tant, podem estar germanats amb Tel Aviv, podem estar germanats amb Gaza, ergo, podem estar germanats amb Israel i podem estar germanats amb Palestina. Falten coses encara per explicar, però és que és molt tard, tinc publicitat i ara us explico, ho acabo d'explicar tot i així...
Els hi pots dir que ets que investiguen amb qui més té acords l'Ajuntament de Barcelona, que potser també ens en duem una sorpresa, amb d'altres països i quin grau de democràcia homologada són els altres països.
El dubte que hi ha ara és que si tu trenques aquest, segons aquest acord, tens l'agermanament amb Tel Aviv i amb Gaza, si a trencar-lo amb un el trenques amb l'altre.
Sí,
aquest és el dubte que tens ara.
És un dubte, però a més, segons m'ha semblat que deies, l'alcalde de Gaza també volia que es trenqués l'acord.
Va, però si hi ha algun dubte, no passa res, arribarà un correu de Netflix.
Sí, exacte. I si no trucarà Joan Carles Tous aquí al programa per explicar-nos exactament, i si no li farem un truc a Matías Messi perquè digui què n'opina tot plegat. El web municipal diu de l'acord: malgrat les dificultats de dur a terme projectes de diàleg i cooperació entre les tres ciutats en els moments crítics del conflicte al Pròxim Orient, Barcelona no vol deixar d'estar-hi present afavorint la pau. Torno a repetir. Barcelona no vol deixar d'estar-hi present afavorint la pau.
Barcelona.
Vaig a posar-me una trompeta al cap i un embut i a cantar la Macarena acompanyat de Sergi Embudio mentre a la redacció es menja uns macarrons glacé. Hola, Noemi.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Arriben les ofertes límit al Corte Inglés.
Ui,
només els
límit,
més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles per un temps limitat. El moment perfecte perquè els més intrèpids puguin fer-se amb els millors preus també en alimentació. Com una caixa de 6 ampolles de 75 centilitres de vi negre, denominació d'origen Rioja Reserva EDR, per 39,95 €. L'ampolla surt a 6,66 €. I també trobaràs lluç per mitjanes o sencer, la peça de 3 a 4 quilos per només 9,99 € al quilo. Així són les ofertes límit. No oblidis, només fins al diumenge 12 de febrer. Només a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. I les teves compres a botiga, web i app. Ah, i aquest dissabte et proposem un bon pla en família. Al Corte Inglés de Girona a les 6 de la tarda a la planta primera, titelles amb la companyia Vini Xiflat i les seves rondalles del món. I al Corte Inglés de Cornellà i a l'Hipercor de Meridiana a 6:45 de la tarda, la cosa va de contes. A Cornellà, sessió de contes de Hans Christian Andersen. I a l'Hipercor de Meridiana, contes africans. Tothom hi està convidat. Doncs així acabem, que acabeu de passar bon dia. Fins demà.
Fiat et convidem a gaudir d'unes condicions especials en els Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Finançant amb FCA Autobank fins a 6.000 euros i fins a 24 mesos. 24 quotes mensuals de 250 euros. Preu total degut i a terminis, 6.000 euros. Vàlid per 500 unitats en estoc fins al 28 de febrer. Consulteu les condicions a fiat.es.
Escolta, quanta fruita i verdura d'aquí que tenen Aldi.
Esclar, gairebé tota la nostra fruita i verdura és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta, i a sobre està al millor preu.
Com el bròquil, a només 0,89 la peça. Així de fàcil, així d'Aldi.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Amb un clic, canvia les teves ulleres. Per al sol, per llegir, per la pantalla. Això és màgic. Tan sols aquest mes, emporta't dues muntures màgic i els seus clips. I si et canvia la graduació, no t'amoïnis. Et canviem els vidres gratis. Tot per 9,90 euros al mes. Això és màgic, màgic. Només a l'Ena Plelú. Consulta les condicions a l'òptica.
Maset, cellers, maset.
Veig que es recorda de mi, senyor Balcells. A veure si sap per què el truco.
Maset i el 12 més 6.
Exacte. Ara per la compra de 12 ampolles li regalem 6 més.
I directe a casa meva.
I enviament de franc.
Aprofiti la millor oferta de l'any trucant al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Escolta, què fas?
Doncs aquí, rascant, espiant, viatjant, navegant. Aquí, vaja, gaudint molt.
Rasques multiplicador de l'11. Multiplica el teu premi i podràs guanyar a l'instant fins a 500.000 euros. Guanya'l ràpid i gaudeix-lo molt. Rasques multiplicador de l'11.
Estrenant casa.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'enciam de la Burger ja compta com menjar verdura. Compleix també el propòsit d'estalviar amb Verti i contracta l'assegurança de la teva llar des de 78 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
El perquè de tot plegat.
8 minuts i les 10 en punt del matí. Amb el tema que ara comentàvem fa uns moments. Clar, és que, repeteixo, el que ara explicàvem és que l'acord d'agermanament entre Barcelona i Tel Aviv era tres bandes, també amb Gaza, i que el que deia també és que Barcelona pot deixar d'estar-hi present afavorint per la pau, malgrat les dificultats de dur a terme projectes de diàleg i cooperació entre les tres ciutats en els moments crítics del conflicte al Pròxim Orient, i diu que Barcelona no vol deixar d'estar-hi present afavorint la pau. Aviam, Neus, comences? Bueno, sí. Perdona, una cosa que abans he dit aquí, micròfon tancat, i que el dir Vicent deies que...
Sí, que no, que Barcelona és una ciutat agermanada amb Sant Petersburg, és una ciutat que manté protocols de col·laboració amb Kiev, i en Kiev i en Sant Petersburg és allò que dèiem, està bé perquè és el pont, però clar, aquí hi ha hagut una agressió, l'agressió l'ha feta Rússia, però una agressió brutal. Seguint el mateix criteri, Barcelona hauria de trencar qualsevol protocol de col·laboració amb Rússia i també l'agermanament amb Sant Petersburg. Ho ha fet. Per què només ho fa en un cas i no ho fa uns altres? Ara dirà, no, perquè hi ha unes quantes entitats, doncs ara tindrem totes les entitats que hi ha en Barcelona que estiguin d'acord en que s'ha de trencar amb l'agermanament amb Sant Petersburg, que facin també una declaració perquè l'alcaldessa trenque també i al final acabarà estant Barcelona agermanada en Sant Cugat.
Neus.
més enllà de la vulneració evident que pugui que durant dècades dur a terme Israel a la zona de Gaza, jo crec que és un error, i si un error pel paper que ha de tenir Barcelona, pel paper que han de tenir les ciutats i pel que suposen els agermanaments. Citaré el que deia el company Lluís Uria, que és responsable internacional aquí a La Vanguardia, però a més va fer molta informació local, i durant l'època de Pasqual Maragall, ell deia: Pasqual Maragall sempre va defensar la importància de les ciutats per construir ponts d'enteniment, d'entesa, des de baix al marge dels països. I posava com a exemple el viatge de l'alcalde d'Atenes a Bagdad durant la Guerra del Golf. Crec que és un bon exemple del que han de ser les ciutats, i crec que a més Barcelona, evidentment en l'etapa de Pasqual Maragall, però que crec que s'ha intentat fer després, ha hagut de ser sempre una ciutat de pont i de referència de pau, i crec que és el paper que hauria de jugar. I des del punt de vista polític, m'és igual que sigui Ada Colau o el proper alcalde o alcaldessa que hi hagi, o l'anterior. Decisions com aquestes, que són molt simbòliques, a més, per la ciutat, adoptar-les tenint en contra tota la resta de grups municipals, em sembla que és una mala manera d'enfocar-ho. Són aquestes mesures que han de tenir el màxim de consens. A vegades no podrà ser tot, i potser hi haurà un grup que no hi estarà d'acord, però fer-ho en contra de la resta del ple crec que és un problema pel govern que ho adopta, però és un problema també per la ciutat. És a dir, han de ser de màxim consens. Per tant, jo crec que s'han de denunciar totes les vulneracions de drets humans que hi ha a Gaza, que són evidents, i no perquè ho diguem en aquesta taula, sinó que hi ha molts organismes internacionals que fa temps que ho subratllen, però el paper de les ciutats, i ciutats com Barcelona, no crec que sigui aquest.
D'acord. Joan Julivert.
Sí, la primera constatació és que l'acord, com tu has dit, era entre Tel Aviv i Gaza, i per tant el que ja és molt, des d'un punt de vista significatiu, que Tel Aviv acceptés aquest agermanament amb Gaza, gràcies a la interlocució de Barcelona. Per tant, sembla que la senyora Colau no ha acabat d'entendre quina era la profunditat de l'acord, que era precisament perquè hi hagués germanor entre les dues ciutats presumptament enfrontades per aquest conflicte endèmic entre Israel i Palestina. La segona és, no acabo d'entendre per què situem aquest tema en l'agenda de l'Ajuntament de Barcelona. Crec que els barcelonins tenim altres preocupacions. De fet, ara, en aquests moments, si sortim a preguntar als barcelonins amb quines ciutats estem agermanats, la majoria no en tindrem ni la més remota idea. I, per tant, em sembla que acabar situant aquesta qüestió en el centre de l'agenda em sembla estrany. I, finalment, hagués preferit que ahir l'alcaldessa de Barcelona hagués sortit amb un missatge de solidaritat i col·laboració amb les ciutats que estan patint les conseqüències dels terratrèmols a Turquia i Síria, en comptes de parlar del trencament de relacions amb Tel Aviv.
Josep Martí.
Jo sí que no fil per randa el que han dit els companys, particularment la Neus. Això sí que hagués anat al plenari, el plenari ho hagués tombat. I, per tant, estem davant d'una alcaldada, en el sentit més pejoratiu de la paraula, que és arrogar-se unes atribucions de representació de la ciutat, com si estiguéssim a d'altres èpoques, menysprear el paper del plenari, que és on està representada tota la ciutat, fins allà on ho està, i dir, pues, perquè jo ho ordeno i mando, que per això sóc l'alcaldessa i representa una altra forma de fer política, no sempre la millor. Per què? Doncs probablement, des del meu punt de vista, jo només ho entenc, perquè estem a 3 mesos de les eleccions, seran eleccions molt competides, es va defensar vot per vot, i l'alcaldessa ha tirat un sugo de pinya a uns col·lectius que li són propers demoscòpicament i electoralment. De dir, vinga, va, ja teniu aquest caramelet, recordeu-se'n que si manen els comuns a l'Ajuntament de Barcelona, pues les relacions els hi anirem recordant als israelis que van ser víctimes, però que això no els hi dona dret a passar per damunt de la gent de Palestina. Però això, diguem-ne, és poc seriò, perquè, com han dit els companys de tertúlia, els agermanaments van més enllà de la conjuntura, tenen altres objectius que entrar en la politiqueria d'unes eleccions municipalistes, i el que jo crec que demostra esta decisió és, un menyspreu molt gran pels mecanismes de representació reals de la ciutat de Barcelona, és a dir, un tarannà d'alcaldessa que quan va arribar en el seu dia es posava la democràcia i les noves formes a la boca com si el món hagués començat amb ella, però que ara que venen les eleccions on les cosetes se li estan posant punxagudes, pues recorre a coses que són difícils d'explicar i justificar.
Mira, hi ha dues llistes, hi ha més llistes, però vaja, hi ha dues llistes que parlen d'agermanaments. Una és l'oficial de l'Ajuntament de Barcelona.cat, les altres apareixen en webs informatives, i aleshores, segons aquestes altres, que la llista és més extensa, doncs hi ha Isfahan, que és una ciutat iraniana, de l'Iran, hi ha Istanbul, que és una ciutat de Turquia,